Si vols, et dic que avui és el Dia Mundial de l'Entrenador de Futbol, avui 13 de maig, i també és el Dia Internacional de l'Humus, però vaja, jo crec que un dels sons del dia ha de ser aquest. Perquè demà arriba l'Eurovisió, l'edició del 2022, i Chanel és la representant espanyola, i escolta, sembla que la cosa pinta força bé, eh? Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Vinga, que és divendres 13 de maig, divendres 13. Mira, avui fa exactament 2 anys i 2 mesos que, diguéssim, la pandèmia va obligar a que les escoles no obrissin. Era un divendres 13 de març. Divendres 13 de març, les escoles de l'any 2020, les escoles ja no van obrir. Avui és divendres 13, també, de maig del 2022. 2 anys i 2 mesos, han passat coses, eh? En fi, 23 graus i mig, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Tot seguit busquem la previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. De seguida també estarà amb nosaltres l'Andrés Rodríguez, amb el seu Melo Malo, redactor en cap del diari La Mañana. Parlarem de llibres, amb la llibrera i l'Anabel Ramos. I tot això fins a arribar a la una. A partir de la una parlarem de cinema, llavors, el divendres de cine, amb la Laura González. I a partir de 2:15, l'Espai Groc, on ja rematem l'agenda de cara al cap de setmana. Vinga, que marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia i bona hora a tothom.
No ens podem queixar, déu-n'hi-do, quina setmana de festa major, eh?
Sí, sí.
Meteorològicament parlant, ho dic, no ens podem queixar la gent que ens agrada gaudir dels espectacles. Sí, la gent sí. Que té cereals, per exemple, ja s'estan queixant.
Sí, sí, claro, perquè no es veu pluja
clar.
Per enlloc, no es veu pluja més que alguna tempesta de tarda i no més restringida a les comarques del Pirineu, pot ser que a la nord durant el dissabte, diumenge, vamos, es veu poca pluja ni aquesta setmana ni la que ve ni pot ser l'altra. Almenys les previsions de precipitació són més difícils, mentre que les de temperatura pues, sembla que estem encara en l'antesala, l'entremés d'una calorada que ens vindria la propera setmana molt contundent, molt persistent i a totes les comarques de Lleida.
Encara més?
El cap de setmana, pues, tranquil, assolellat, algun núvol, podrien enfilar-se les temperatures entre els 25 o més baixes de màxima a la Vall d'Aran, però hem de recordar que fa dos dies, ahir, no, però abans d'ahir, Bossós va arribar a 31. És a dir, cuidado, la Vall d'Aran que té punts més càlids, també se podien enfilar durant el cap de setmana i sobretot la propera setmana. Cap de setmana, tranquil, assolellat, amb les càlid entre migdia i la posta del sol, amb temperatures que, claro, el Segrià és la zona més càlida de les comarques de Lleida i aquí es poden enfilar 30, 31, 32 i diumenge 33. Podien arribar a les màximes. I a la resta entre 25 i 30 graus, que Déu-n'hi-do per aquestes dates que està prou bé. I el Centre de Predicció Europeu, a mig termini, ens ha ficat en color vermell, que és el màxim possible per les temperatures de la propera setmana. Això vol dir temperatures entre 6 graus i 10 graus per sobre de les que serien normals. Si agafem les normals, la mitjana de 30 anys del mes de maig de la ciutat de Lleida és 25,5. Si li afegim 6 a 10 graus més, pues ens anem de 31,5 a 35,5 que podrien enfilar-se durant la propera setmana, dimarts, dimecres, dijous. Seria una calorada important. Hem tingut ja 13 calorades els darrers 82 anys, però aquesta podia fregar els límits màxims, que és de 35,6, el rècord històric que es va assolir el 25 de maig del 2017. Podien estar al voltant d'aquesta temperatura dimarts, dimecres o dijous, per ahí voltarà. Ja estem davant d'un episodi càlid, encara no estan obertes les piscines, però ja podem estar de màniga curta, protegir-nos del sol, perquè és molt, la inclinació del rayo solar d'avui equival al 30 de juliol i encara no hem pres el sol, com qui diu, més aviat vestits, com molt, de màniga curta o pantaló curt.
No, això és clau, això que diu l'Armando, sisplau, sí. Protegiu-vos la pell perquè el sol és molt agressiu a hores d'ara i la pell està molt verge, per entendre'ns.
I sobretot a les hores centrals, que el centre del dia solar és a les 2 de la tarda.
A les 2, sí, sí.
No és a les 12, no és el migdia, anem 2 hores avançats respecte del rellotge. Així que entre les 12 del migdia i les 4 de la tarda és quan la radiació solar és més intensa, que caldria protegir-se, o, si s'ha de prendre el sol, pues, abans de les 12 del migdia o després de les 4 de la tarda.
Clar.
Això cadascú que trie. Però estem davant d'un ambient estiuent que després recularà, suposem, però tampoc massa. És a dir,
home, és que no pot recular massa.
No tornem.
Claro, no pot recular massa, que ens plantarem al juny amb no res.
Oh, claro, claro.
Per això.
Estem parlant de la setmana del 16 al 22.
Sí, però,
tot això que també podia combinar-se en alguna tronada, al Pirineu.
Home,
no
ja.
Descartar. Però són fenòmens puntuals, de curta durada, i que, vamos, que una remullada normal, el que passa cada any. Però
molt bé,
estem a punt d'arribar a una calorada important.
Armando, escolta,
setmana.
Que passis bon cap de setmana, no et descuidis demà de veure Eurovision, que això ho cura tot,
bueno,
ni que sigui per unes hores, i exacte, dimarts tornem a parlar, val?
Vinga, bon cap de setmana a tothom.
Bon cap de setmana, Armando. Adéu. Sembla que tingui jo accions d'Eurovision, però no és el cas. Vinga, va, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, quan està tan malament la cosa, la situació, els preus, la situació delicada a nivell internacional i tot això, doncs mira, què voleu que us digui? Que potser és una tonteria? Sí, potser sí, però escolta, si demà dissabte, amb l'Eurovision aquesta, t'estàs 2 hores, que t'evadeixes de la realitat, doncs per què no? I per què no? A més, és música, que sempre és una bona notícia. A més, fixa't que el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que si la representant espanyola, Chanel, guanya el certamen, la ciutat de Barcelona s'oferirà per ser la seu de la propera edició. O sigui que, escolta, tu ara imagina't què passa. Imagina't què passa, que per un any es vote de manera musical, per entendre'ns, i guanya la representant. Però escolta, mira, l'any vinent ho poden organitzar a Barcelona. Va, que comencem parlant de successos. Arnau Vilà han hagut de desallotjar 12 persones d'un immoble del centre històric de Lleida per risc d'enfrontament. Arnau, no t'estem escoltant. A veure, espera, anem a revisar micròfons. No, perquè l'Arnau hi és, vull dir que aquí no hi ha ni trampa ni cartró. Bueno, anem, mentre revisem a veure si acaba sonant o no, t'explico que ha sigut això el carrer Cavallers número 45 i el carrer Galera número 1, i han estat els 12 inquilins d'aquest edifici, que és propietat de l'empresa municipal d'urbanisme, que han hagut de ser desallotjats aquest dijous, després que l'Ajuntament de Lleida demanés autorització al jutjat pel risc de la situació de l'estructura de l'immoble. L'operació s'ha fet amb el suport de la Guàrdia Urbana i els serveis d'inclusió dels serveis socials han tractat les necessitats dels inquilins que ho han demanat.
Sí?
Ara sí que t'escoltem, Arnau.
Perfecte.
Són problemes informàtics, bueno, són problemes informàtics.
Coses del directe.
Clar, coses del directe. T'explico també, perquè això t'interessa, Arnau, perquè dilluns vinent ens portaràs el reportatge de l'Aplec del Caragol,
sí,
que l'Aplec retorna després de 2 edicions amb 106 colles i 13.500 collistes. Espera que t'ho torno a dir. 13.500 collistes. Aquestes 13.500 persones són les que estan dins de les colles. No són els que van a passejar per allí a mirar o a fer visites. O sigui que ja parlem d'un volum de gent molt important. Em sembla que la capacitat màxima del camp d'esports no arriba als 13.500. Sobre els 13.000. Per tant, tu ara imagina tot això, tot el camp d'esports ple, que no l'hem vist mai, jo crec, o pràcticament mai, menjant a les seves colles. Són 106 colles, La gran festa gastronòmica de Lleida se celebrarà, com ja sabeu, la setmana vinent. Començarà divendres del 20 al 22 de maig, amb un centenar d'activitats i la previsió d'uns 200.000 visitants. Bé, aquesta xifra ja la podem deixar, doncs, bueno, la deixem així. 200.000 és una barbaritat. Però vaja, que ens has preparat reportatge de l'Aplec del Caragol per aquest dilluns,
Sí, un reportatge, de més, també per arengar una mica la ciutat i els penyestes a enfrontar la setmana diferent.
Bueno, abans de tot això, ja sabeu, la temàtica amb la que s'està especialitzant l'Arnau Vila, Jocs Olímpics d'hivern. Perquè el sector empresarial de l'Alt Pirineu i Aran, Lleida i Girona s'han unit per dir sí als Jocs d'hivern.
Un sector que s'ha unit per donar suport als Jocs d'hivern 2030 sota el lema "Per un impuls al Pirineu, diem sí". Aquest sector ha donat aquest dijous l'inici a un seguit d'accions que duran a terme pel territori per defensar el projecte olímpic. El president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, creu que els Jocs dinamitzaran econòmicament les comarques de muntanya, i sobre aquest tema també n'ha parlat el president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó.
Hi ha una activitat, un esdeveniment d'aquesta magnitud, segur que es reactivarà l'economia, segurament es podran crear empreses, i segurament el fet que hi hagi empreses el que fa és arrelar la gent al territori, no?, i atraure inversions.
Aquest conglomerat d'entitats aposten decididament pel sí i només demanen al govern estar informats. L'objectiu d'aquesta plataforma és fer una defensa de la possible organització d'uns Jocs Olímpics al Pirineu amb condicions de sostenibilitat social, econòmica i mediambiental.
Només demanen estar informats. Eh? Vigila, que això és molt complicat. Eh? Això de la informació avui en dia, ja veu què costa. Seguim al territori perquè el govern reduirà 1.300 tones d'emissió de CO2, millorant uns 116 quilòmetres de carreteres. Explica-m'ho.
Aquesta reducció equivaldria a retirar uns 220.000 cotxes de circulació durant un any, a partir de la millora d'uns 116 quilòmetres de 12 carreteres. El projecte compta amb un pla pilot a la L902 entre Almenar i Almacelles, amb una reforma que incorpora noves tècniques i materials reaprofitats. El vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha recordat que els tres grans objectius del departament són els de connectar, digitalitzar i descarbonitzar. En aquest sentit, ha remarcat que en l'era de la digitalització i la lluita contra el canvi climàtic, aquests han d'estar a l'agenda de tots els governs i també de les empreses privades.
I encara al territori, resulta que s'ha hagut d'encarregar un treball tècnic per definir finalment la frontera entre Catalunya i Andorra, a la zona del Planell de la Tosa.
Els límits fronters entre Catalunya i Andorra, principalment a la zona del Planell de la Tosa, s'estudiaran a nivell tècnic. Així s'ha decidit a la primera reunió de la comissió mixta creada amb aquesta finalitat. D'aquesta manera s'ha optat per encarregar aquest treball per veure a quina banda de la frontera es troben les bases d'aigua i el parc fotovoltaic, tenint en compte que a la part catalana els terrenys queden dins del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Així ho explica l'ambaixador espanyol a Andorra i exalcalde de Lleida, Àngel Ros.
La previsió és encarregar a tècnics dels instituts, dels corresponents serveis cartogràfics i geogràfics dels dos països, doncs que facin el treball tècnic.
L'anàlisi es basarà en un estudi de tota la documentació que hi hagi, tant municipal com notarial, i en segon lloc, un treball de camp.
Gràcies, Arnau. Nosaltres acabem amb la notícia econòmica del dia, que avui és doble. Una, que l'IPC baixa 1,8 punts a l'abril a la demarcació de Lleida i assoleix una taxa del 9,2%. Sembla que haguem d'estar contents, però estem parlant d'una pujada de preus per sobre del 9%. És una barbaritat. I l'altra, que el govern espanyol finalment ha aprovat el límit al preu del gas, que baixarà gairebé un 40% el de la llum. Ja ho veurem, això, eh? Ho poso en quarantena, ja ho veurem, perquè aquells 20 cèntims que havien de baixar els carburants, que també ens havien de fer la vida més fàcil, recordeu que al final, fins i tot amb aquests descomptes, seguim pagant una barbaritat per la benzina i pel dièsel. Doncs veurem. La teoria diu que sí. Si limitem el preu del gas, teòricament, la llum haurà de baixar. Teòricament. Ara, a la pràctica, ja ho veurem. Notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ja és el moment en el que, acompanyats dels Rolling Stones, marxem cap a la redacció del diari La Mañana, on ens espera el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Bueno, veo que ha sobrevivido, ¿eh?
He sobrevivido sin pisar los Campos Elíseos en toda mi historia de las fiestas mayores.
Es verdad, ¿eh? Porque un día u otro siempre te dejabas caer.
No, un día u otro
más
no.
De uno,
yo era
más
de los
de
que iba cada día y estaba hasta las andurrias.
Sí, sí. Bueno.
Pero este año no me llamaba nada la atención. Lo único bonito, un escenario muy mal aprovechado, porque era espectacular. Si hubiera venido bandas como Dios manda, pues se hubiera aprovechado bien. Se además, el sonido me dijeron que tampoco iba, era yo, mucho, bastante que desear.
Pues mira, yo eso no lo dije, pero lo noté, pero no lo dije por si acaso, ya me acusaban de yo qué sé, pero yo estuve en el de Estopa y francamente no se oía especialmente bien. Lo que pasa es que te hace ilusión verlos ahí después de 20 años y tal, pero no se escuchaba especialmente bien, ¿eh? No, es verdad.
Bueno, y luego van sacando pecho de que ha sido un éxito.
Bueno.
Eso es lo que más me duele.
Bueno, pero de todas maneras, musicalmente hablando, este fin de semana te vas a poder curar con el gran certamen de Eurovisión, ¿eh?
Sí, el certamen de Eurovisión que hacen esta tarde, noche, en el Cotton Club.
Ah, vale. yo te digo el de sábado, ¿eh? El que dan por la tele.
Me cago en la ley.
Bueno, va, Andrés, explícame, va, cositas. Que seguro que ahora estamos en marcha ya, que ahora hay mucha música, ¿verdad?
Sí, claro, que el Cotton Club convoca a las 6 bandas que tendrán 340 minutos de directo. Está hoy a partir de las 8:30 y vale solo 23 euros.
Casi 6 horas.
Pues sí, porque, mira, están, el horario de orden es el siguiente: las Ratpenades, que son nuestras chicas, las de Pun, Rural Pun, que empezarán, abrirán ellas a las 9, luego Piorrea a las 21:55, Arpa Viejas a las 23:15, Animales Muertos, que son los cabezas de cartel, a las 00:40, Distorsión a la 1:55 y Chulapos Muertos cerrando los conciertos a las 3:20 de la mañana.
Bueno, oye, pues...
Eso, claro. Como a la vieja usanza.
Ojo, es un maratón interesante,
Y por 23 euros,
Sí, que, sí, sí.
Si comparamos lo que ha costado la broma aquí,
No, la comparación sí puede salir mal. Bueno.
Mira, otra cita interesante es la que tenemos, fíjate, teniéndolo aquí al lado, podía haber venido Manu Chao aquí.
Vaya.
El líder de Mano Negra, pues mira, pues está hoy en Cervía de las Garrigues, pero que nadie se apresure porque las entradas han volado.
Pues claro.
Es a las 10 de la noche, pero tienen oportunidad de volverlo a ver el lunes a las 7 de la tarde.
A ver, pudo haber venido aquí, pero si nadie se lo dijo...
Sí, bueno.
Claro, ¿no?
Claro. A lo mejor ni siquiera lo conocen.
Bueno, pero digo, si nadie se lo dijo, pues no, claro.
Es que pues esto sí que hubiera sido un buen cabeza de cartel.
Sí.
Por ejemplo. Pero bueno, si no saben, ¿qué quieres que hagamos? Pero bueno, en fin. Vamos a seguir.
Venga.
Tenemos al reverendo Hot Fog Jackson, que es nuestro colega Guillem Tártalo, el músico y periodista, que está enfundado en su rol y está ahora participando en la Festa Mayor de Tárrega en horario de vermut, o sea, desde las 12 hasta las 4, en el Bar La Marina.
Bueno.
Está ahí, dale que te pego, con lo mejorcito del rock and roll. Oye, y en Binefar, que tomen nota también estos de aquí, que no tienen ni idea, el Festival Alternativo Trapos se celebra cada 2 años por iniciativa de un grupo de amantes de la música en vivo, reunidos en una asociación que se llama Los Trapo, y que cuentan con el apoyo del Consistorio Municipal. Organizan este fin de semana la 6ª edición con el concurso de 19 grupos y una decena de DJs, con la característica que casi todos son de la litera o comarcas colindantes. Son más de 120 músicos agrupados en 19 combos, y los correspondientes pinchas que actuarán en Algodonera, cuyas puertas se abrirán al público gratuitamente hoy viernes 13 a las 8:30 y se cerrarán la madrugada del domingo pasadas las 5 de la madrugada.
Joder.
Eso sí que son fiestas, hombre.
Pero es un concurso.
Bueno, se nota que viene para estar en España, porque aquí debe ser la brisa del Mediterráneo que tienen a todos los catalanes más amansados que la hostia.
Pero digo, es un concurso, ¿eh?
No, es un festival.
Ah, festival.
Hace. Claro.
No, pensaba que decías concurso, digo, y con el apoyo del consistorio está bien, ¿eh?
Sí, hombre, y recuperan viejas formaciones que tuvieron su eco en su día, como Víctimas, Némesis, o por ejemplo, Eje Berlín, que esto fue un grupo mítico que yo, además, recuerdo que grabó un EP en 1990 y vino a actuar al Sosis, de la señora Zona de Svins.
Ah.
Y incluso me atreví a subir al escenario e improvisar con ellos.
¿Te subiste a cantar?
Ha sido una de las muchas bandas con las que he subido a cantar. Que han sido bastantes, ¿eh?
Bueno, pues nada, yo necesito un vídeo de esto.
Bueno, pues seguro que alguna foto que sí que queda por ahí.
Bueno, por ahí hay. Venga, ¿qué más?
Tenemos a los Gandules, como su nombre indica, salen a escena en bata y zapatillas de ir por casa.
Vaya.
Y vienen a presentar Extravagancia esta misma noche a las 9:30 al Café del Teatro por 15 euros. Y bueno, ya que estamos en el en el Café del Teatre, la noche sabatina, a las 8:30, por 15 anticipada, 18 en taquilla, queda reservada para el primer asalto del Lleida Metal Nightmare, con un doble bolo servido por dos potentes bandas, como son Rebelión, que son de hacen heavy metal, que son de Alemania, y Pendejo, que son de los Países Bajos. Pero la curiosidad de Pendejo es que está montada por dos primos que con mucha influencia latinoamericana, y los ves, hacen metal y cantan en español, pero en español coloquial, ¿sabes?
Ah.
O sea, de chinga y todo esto, como hablan los mexicanos y esta gente. Sí, sí, es una pasada, pero tienen una caña bestial.
Bueno.
Luego la jornada dominical viene con dos ofertas. En la sesión matinal a las 12:30 por 8 euros se contará con la presencia de Jordi Benet, un apasionado del rock and roll y de la peluquería, que viene a estrenar su nuevo LP Perroquer. Fíjate. Y la sesión de tarde a las 8:30 por 10 euros queda reservada para Jorge Darrocha, presentando su tercer disco Blow Bane Laws of Usual. En el Antares tenemos esta noche concierto acústico con un dueto que se llama Hot and Holler, que está formado por Mitchell Lee Wolf y Puri Penin, dos voces y dos guitarras, que después de varios años colaborando en diferentes proyectos, propone ahora un viaje a través de la música americana. Sí. Tenemos a Lopardal Roque, que actúa en la Unión de Alpicat, gratis, hoy a las 8 de la tarde, con su banda, para presentar, bueno, la previa presentación de su nuevo álbum Una Nit a la Vall Fosca.
Bueno.
Tenemos a la Joana Serrat, que
sí,
nos dijo en una entrevista,
sí,
y que
sí,
dijo que canta en inglés porque es como suenan en mi cabeza las canciones.
Uh-huh.
Está dentro del Chorus Circuit a las 9, por 15 anticipada y 18 euros en taquilla. Viene también.
Son otra generación, banda. Andrés, ya piensan en inglés.
Sí, bueno, dice que, claro, que toda, siempre ha escuchado música en inglés, pero yo también, oye, he escuchado música en inglés, pero luego escuché rock.
Ya, pero tú escuchas música en inglés como yo, que no entendemos la mitad de las cosas que decimos, y ya está.
Bueno,
que no,
oye,
es lo mismo,
sí,
¿eh?
Pero bueno, pues ya sabes de que yo cuando oí el Smoke on the Water dije, mamá, soy rockero.
Vale, pensó perfecto, pero debió ser por la guitarra, ¿eh? No por lo que cantaba.
Hombre, claro,
¿eh?
por el riff.
Por eso te digo. Pero va, vamos con el Melo Malo, que ya sabéis que lo podéis leer en las páginas del periódico La Mañana y que la gente ya lo espera, oírlo de viva voz de su autor los viernes aquí en Cope Lleida. Así que, Andrés, vamos con el Melo Malo de esta semana.
Me está tintineando en la cabeza aquello de todo es verdad, todo es mentira, según el color del cristal con que se mira, tras leer en la prensa local el mismo artículo en los dos rotativos. Alegría, que es festa mayor. Una canción de La Trinca que todos quisiéramos que así hubiera sido, pero parece ser que solo lo ha sido para unos cuantos implicados en el peor imposible. Entre ellos, el firmante como es el regidor de Juventud, Festes, Tradiciones y Sports de la Paería. Demasiados cargos como para ser efectivo en alguno, porque ya se sabe que quien mucho abarca, poco aprieta. Pues bien, bajo ese titular, el tal inquilino del actual consistorio intentaba justificarse ante el lector de que las fiestas habían llegado y que todo estaba muy bien, porque obviamente, después de tantos meses de represión sanitaria, la gente solo quiere volver a disfrutar como antes. Lo mejor de las fiestas de este año ha sido el buen tiempo reinante, porque los actos han dejado mucho que desear, si excluimos todo lo de siempre, que ya funciona como por inercia, como son las tradiciones de cultura popular. En el escrito se aseguraba que hemos trabajado para ofrecer una programación para todos los públicos, que guste a todas y a todos los leridanos. ¡Mentira cochina! Porque ¿dónde está el rock and roll y demás géneros musicales de calidad? Siendo así, ya nos han complacido todos los gustos, por ejemplo. Está muy bien que se escude en la cultura de las tradiciones y demás, pero que no se meta en camisa de once varas, subrayando que además los diferentes estilos musicales, ¿cuántos?, están haciendo sonreír a todos los leridanos y leridanas. Eso es lo que queríamos. Bien, es cierto que nos ha hecho sonreír y reír a carcajadas, por no llorar de pena al tener que tragar tanta purria a sabiendas que formamos parte de esos contribuyentes que ponemos la pasta para que otros la despilfarren a su antojo. El cartel musical en general ha sido más propio para el bostezo que no para dar brincos de alegría, como se intentaba justificar con ese artículo que concluía diciendo: ahora podemos decir con todo el orgullo que ha habido mucha participación y que las actividades están gustando mucho. No se lo cree ni él. ¿Cuánta gente ha asistido a conciertos de pago como el de Zoe y Escatarres? Pues cuatro gatos y el cabo. Además, no se puede hablar de fiestas populares cuando hay que pagar entrada. Encima, después de 2 años de ahorro obligado por la pandemia. El remate final ya es de órdago cuando dice que esta fiesta mayor está siendo un éxito, lo cual volvió a repetir a la hora de pasar balance el pasado miércoles. Las fiestas han debido ser un éxito para el Juan Palomo ese del yo me lo guiso, yo me lo como y sus secuaces, porque un amplio sector de la ciudadanía estamos muy enfadados y no estamos en absoluto de acuerdo. Acabamos de despedir la peor fiesta mayor de la historia de esta triste ciudad. Apaga y vámonos. Oh yeah.
¿Has visto, no?, cómo cambia hablar de lo mismo depende de por dónde te lo mires. Ojo, ¿eh?
Sí,
cómo
exacto.
Cambia, ¿eh?, la cosa.
Pero como nadie le cree, porque es que no, está salta a la vista, oye.
Hombre, yo la verdad es que no entiendo, ¿eh?, a la hora de programar. Hablo de música ahora solo, ¿eh?, solo de música. No entiendo que teniendo tantos días, porque han sido muchos días, empezado el viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, joder, no programas un poco de todo. Un poco de todo, de todo. Y ya está. Y la gente ya irá a lo que le interese.
Y traer algo con cara y ojos, oye.
Eso también.
Que nada. ¿Y sabes lo que más me mosquea? Que las elecciones próximas serán el 23 de mayo del año que viene y todavía nos tendremos que chupar otra fiesta mayor con el Juan Palomo de los cojones.
Bueno, pero yo creo que la del año que viene será fuerte, ¿eh? Será buena, ya verás.
Sí, claro, pero para hacer campaña, ¿no?
Bueno, claro, ya, pues, esto no ya traiga, lo sabes.
Como no me traiga una buena banda, ya lo dieron muy claro, ¿eh?
Pues nada, ahí queda. Los deseos de Andrés Rodríguez en el Melo Malo aquí a Cope Lleida. Oye, Andrés, que tengas buen fin de semana, va.
Igualmente, y mira, hoy están las fiestas de los moros y cristinas, que digo yo, en vez de los moros y cristianos.
Sí, señor.
Y la semana que viene, pues será la fiesta mayor de Lleida, que es la que disfruta más la gente con el aple del Caragol.
Vaya
que también habrá un poquito de rock and roll allí, y mejor del que el de la fiesta mayor.
Cuídate, buen fin de semana.
Igualmente, larga vida,
¿Ha heredado un piso y quiere venderlo? ¿Tiene una vivienda en venta y quiere saber su valor de mercado? Valoramos gratis su piso y en menos de 7 días, 26 años de experiencia, le gestionamos los trámites y seleccionamos el cliente ideal. Además, le informamos de las gestiones realizadas en su vivienda. María José Martínez, Gestiones Inmobiliarias. Llámenos ahora al 973-223377. Sí, ha oído bien, 973-223377.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Sapa que ens plantarem a la una de la tarda parlant de llibres a Llibrera. Ja saps que està amb nosaltres la bibliotecària de la Biblioteca Pública de Lleida, la Anabel Ramos, que ens porta cada divendres tres propostes que trobes a la Biblioteca Pública de Lleida i que també trobes a la primera planta. Si busques, trobaràs un racó on tenim les propostes de la Llibrera. I si no, escolta, ho demanes, només faltaria. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé, molt bon dia.
Com estàs?
Bé.
Aguantes bé el mes de maig?
Sí, bueno, anem a tope.
Estem a la meitat, eh? Sí. O sigui, ja hem passat festa major, ja hem fet la fila de titelles, ara moros i cristians.
Sí, sí.
Ja. I la setmana vinent la plec.
Sí.
Bueno, ja està.
Sí, ja està, ja està. Ja,
si sobrevius ja això, ja està.
No?
Eh?
I després el juny, sí. A descansar.
Bueno, però si sobrevius bueno. Això, ja aguantes fins a la tardor. Sí. Ja vas bé.
Jo crec que la gent té tantes ganes d'un maig així tan festiu. Jo
sí.
He vist gent per tot arreu, i a més gent que feia molt temps que no veia, i és
sí, sí, divertit. La veritat és que hi havia moltes ganes, potser també l'excés de ganes ens segue amb d'altres mesures de seguretat, però
ja,
bueno.
Ja veurem què passarà.
Sí. Però bueno, mira, escolta, al final cadascú... Jo segons on porto la màscara, t'ho sento, m'és igual, ni que sigui l'aire lliure. Si estem a tocar, toca, i la gent em respira a sobre, o m'estornuda al costat, doncs escolta, jo em poso la mascareta, i en llocs tancats ja no ho diguem. Però això, mira, cadascú ja que ho decideixi.
Sí.
Però vaja, que nosaltres no parlem de mascaretes,
no.
Que parlem de llibres aquí.
Sí.
I l'Anabel ens porta aquestes tres propostes, que avui, quina temàtica o com les ajuntem?
Avui són tres còmics infantils.
Ah, tres còmics infantils.
Venga. Sí, avui són tres còmics infantils que hem llegit a casa últimament, i que ens han agradat molt. Tots tres són molt diferents, tot i que són còmics i tot i que són infantils, però a més tracten de temes diferents i tenen alguns un punt com a divertit i uns altres no tant.
Venga.
I començo per un que es diu Cuc i Conill, que és de l'editorial Takatuka i està escrit i il·lustrat per dos gallecs, el Ramon de Veiga i Ivan R. I explica la història, és una sèrie també. Les tres propostes que us porto són un dels títols d'una sèrie de dos o tres títols diferents. I aquest és el primer, que es titula així, Cuc i Conill, i parla de la història entre un cuc i un conill, que es coneixen, i que, a pesar de les diferències, no?, que podria haver entre un cuc i un conill, doncs acaben sent amics.
Sí, sí, hi ha diferències bastant, eh?
Hi ha, sí, moltes diferències. A més, mantenen un diàleg molt divertit, perquè el cuc és molt divertit i repta sempre al conill. Vull dir, així com que el conill sembla com a més divertit, o bueno, més enginyós, no, en aquest cas és el cuc que a més, vol ser amic del conill, el conill té les seves reticències, però al final l'acaba sucumbint.
Això és un còmic infantil, estem parlant, a més d'edats relativament baixes,
sí,
eh?
Sí, aquest és per petits. El que passa que, com que també utilitza molt la ironia, tot i que sigui que sembli petit perquè sembla senzill, les il·lustracions són senzilles i el text n'hi ha poc, clar, aquesta ironia que utilitza també necessites una edat.
O sigui, estem parlant, potser, que a partir de 3-4 anys el poden agafar, sí, i hi haurà coses que no entendran, mm-hmm, i en canvi si l'agafa una nana o un nen de 8-9 anys, sí, doncs hi traurà coses que potser el petit no treu. Per tant, sí, vull dir, fixeu-vos que el ventall és ampli.
Sí, exactament. És, a més, és divertit perquè... Clar, quan li pregunta al conill què és el que menja, el cuc, i li diu, jo restes orgàniques. Diu, no, tu el que menges és merda. Ah. Està escrit en català i està traduït al català, està molt bé, perquè ja vaig comentar que hi havia poca producció de còmic en català, i aquest fa molta gràcia per això, no? Perquè a més tenen uns diàlegs i utilitzen unes paraules com a molt... No t'esperes en un llibre, no? És veure la paraula merda, doncs sí.
Pues venga.
I bueno, és divertit. És la història d'amistat entre un cuc i un conill.
Bueno.
Aquest és el primer. Després hi ha un altre, que es diu Cuc i Garça. Ah. No, sí, Cuc i Garça.
Ui, doncs pues aquests...
No sé, a veure què passaria.
Bueno, doncs pues mira, comenceu per aquest i a partir d'aquí n'hi ha dos més, eh?
Sí, aquest està editat per Takatuka. Uh-huh. Vale? Cuc i Conill.
Bueno.
Després tenim un altre que se titula El Club dels Amics. I... va d'animals, eh? Pues el segon també va d'animals. El primer és Cuc i Conill, que són dos animals, i aquí el Club dels Amics també són animals. Tenim un cuc, també. Tenim un os i tenim un pardal, un mixonet, que els tres són... No, un cuc no, perdó, és una serp, eh? És una serp. I són amics i viuen aventures diferents. Ja viuen al bosc, al costat d'unes muntanyes, i de sobte apareix un diluvi, bueno, comença a ploure moltíssim, se converteix en un diluvi, i han de viure una sèrie d'aventures. Aquest còmic que se titula així, El Club dels Amics, és d'una escriptora francesa que es diu Sophie Guerrier, i està editat per Astronave. La segona té una primera part i una segona part, vull dir que tenim dos de la sèrie, diguéssim, tenim dos llibres.
Bueno, això és començar pel primer i després l'altre, això està clar.
Sí, és una autora molt, molt jove, que es diu Sophie Guerrier. Així ja ho he comentat. Doncs aquest és el que tenim nosaltres a les mans ara mateix, és el segon.
Uh-huh.
I és d'aventures. Seria un còmic d'aventures, també que parla sobre la cooperació, no?, de l'amistat entre animals molt diversos, en aquest cas també, molt diferents, i com entre uns i els altres s'ajuden per resoldre problemes de subsistència, en aquest cas.
Sí, sí, sí. Bueno, diferents, diferentíssims, vaja.
Diferentíssims, sí.
Però bueno, també estem parlant d'un llibre infantil i juvenil, alhora, eh?
Aquest del Club dels Amics?
Sí.
Sí, podria ser, sí, 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 sí.
Vull dir, potser no és tan infantil com l'altre, o sí?
Saps què passa? Que les il·lustracions potser donen peu a confusió, i llavors... Són unes il·lustracions senzilles, són molt, amb un traç molt fi, que representa molt bé, vull dir, tu veus l'os i efectivament és un os.
Sí.
I pot donar peu a confusió, però no sí que és veritat que també necessites una lectura una mica més profunda.
Hi ha un trasfons després i unes conclusions que has d'arribar Bueno, una mica d'edat per entendre's, vull dir, sí, que no us enganyin les il·lustracions, eh?
No, això
escolta,
no
és... Escolta, a més, sempre dic el mateix, eh? La Biblioteca Pública de Lleida, aneu allà, li pego un cop d'ull, vull dir, que és que això... Que,
home, clar, és facilíssim.
Que la canalla s'enganxa i demanarà el segon o el primer, vull dir que...
I a més tenim una secció de còmic infantil a la sala infantil i juvenil, pues... que també és molt... Bueno, molt gran.
Pues
i, és, i ara, les hores que s'estan publicant moltíssimes coses. Fa no res va ser el còmic, el Saló del Còmic de Barcelona, uh-huh, i van anar companyes de la biblioteca per veure les novetats i comprar i...
Bueno.
Sí, sí.
Molt bé, i la tercera proposta...
La tercera proposta...
Va, hi ha algun cuc aquí o no?
Podria haver.
Ah?
Ja t'explicaré per què.
A veure.
Una mica escatològic, eh, el que acabo de dir... La conclusió a la que acabo d'arribar és una mica escatològica, però ara ho entendreu. Se titula Los Mortimer.
Ah.
I és un còmic, també. Aquest sí que seria públic infantil, però tirant cap a adolescent. Val? Qui són Los Mortimer? Bueno, Los Mortimer està escrit i dibuixat per Lea Masé, que és una il·lustradora i dibuixant francesa, que ha guanyat moltíssims premis amb aquest còmic en concret. Són tres còmics que sota la col·lecció de Los Mortimer expliquen les històries d'un nen i una nena que són bessons, són germans bessons, i que els seus pares són enterradors. Vale. I ells viuen al cementiri.
Vale, ja vaig veure on surt el cuc.
Ja has vist el cuc, no? Una mica escatològic,
bueno,
t'ho he de dir.
Ja, però bé, és igual, al final és la realitat, ens agradi o no.
Sí, exactament, és el que hi ha.
I què? I són enterradors?
Els seus pares són enterradors, tenen una funerària i, bueno, pues se dediquen a embalsamar i a enterrar, doncs, les persones que es moren. Mm-hmm. I ells, a l'escola no són gaire, diguéssim, famosos per a bé, sinó que per tot el contrari, se burlen molt a l'escola d'ells, per això mateix, no? Perquè els seus pares són enterradors o treballen en una funerària. Llavors ells tenen molts problemes a l'escola, són dos nens que tenen molts problemes a l'escola. Amb un d'aquests problemes que tenen a l'escola, els expulsen dos dies i els seus pares, emprenyats, decideixen que se'n vagin a netejar les tombes del cementiri com a càstig.
Vaja.
I quan estan netejant les tombes del cementiri es troben amb un treballador del cementiri que és cincelador, mm-hmm, el que fa les lletres, sí, sí, a les làpides, i llavors per entretenir-los una mica, perquè són dos nens bastant que sempre estan buscant aventures, no? I sempre estan buscant un més enllà, sempre hi ha alguna cosa que els atreu, doncs per entretenir-los els diu: busqueu unes marques que hi ha molt misterioses a les làpides del cementiri. Llavors ells comencen a buscar aquestes làpides i aquestes marques que hi ha al cementiri, i llavors comença una investigació perquè dedueixen que són números romans que porten a una tomba en concret, arriben a aquesta tomba i en aquesta tomba troben
coses fantàstiques. Igual l'home s'ho va inventar i al final les troben i tot.
No sé. Sí. És un còmic que tu comences a llegir-lo i te fas una idea, penses que anirà d'una cosa, no? Però té un parell de giros aquí de narrativa, no? Bastant interessants. Bueno. I acaba, a més, molt, molt en punta. O sigui, que et dius, ostres, m'he de llegir...
Part.
Exactament. M'he de llegir... O sigui, acaba amb una imatge que dius, ostres, m'he de llegir la segona part perquè vull saber com continuarà. Està bé. Està bé perquè veus les il·lustracions, que és el que a mi m'agrada moltíssim i atreu moltíssim del còmic, estan molt ben fetes. És un còmic que ha rebut moltíssims premis a França. És una autora que és desconeguda aquí a Lleida, a Espanya. Uh-huh. Se diu Lea Masé i ha acabat la trilogia allà, a França, i ha tingut moltíssim èxit.
Bueno.
Premis al millor còmic infantil a CB, molts premis a França, sí,
molt
sí.
Bé.
Lea doncs... Masé, se diu Los Mortimer, és l'apodo que li posen els nens de classe.
Clar. I és que a les escoles es pot arribar a ser molt...
Sí, molt,
molt dur, amb els companys.
L'editorial és Astiberri i el primer volumen d'aquests tres de Los Mortimer se diu Matar el Rato.
Bueno, pues nada, Matar el Rato.
Matar el Rato.
Avui hem parlat de còmic infantil o infantil i juvenil, com vulgueu, també és anar a la biblioteca i mirar-te-la, el Cuc i Conill, el Club dels Amics i Los Muertimer, que és el que ens ha presentat ara l'Anabel Ramos. Anabel Ramos, escolta, que tinguis bon cap de setmana.
Moltíssimes gràcies. Intentarem descansar, eh?
Bueno.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En el mes de abril, los precios han subido un 8,3%, según el dato confirmado del IPC. Es algo menos de lo que indicaba el dato adelantado, apenas una décima. Es un punto y medio menos, eso sí, que en el mes de marzo, cuando la inflación llegó casi a los dos dígitos. Lo cierto es que el IPC de abril deja una subida demasiado alta en comparación con los sueldos. El precio de la energía, los combustibles y la incertidumbre, además de la guerra, están marcando los tiempos. Pero si quitamos estos factores, nos queda la inflación subyacente y esa también está subiendo más de lo debido. Sea como sea, todo esto es un reflejo de nuestro día a día. Vamos a tomar como ejemplo, pues un desayuno que cualquier familia puede tomar a diario, cada mañana. Un buen desayuno de una familia que se toma su tiempo. Un matrimonio, por ejemplo, con dos hijos de 12 y 16 años. Bueno, continuamos con esta familia. Los chicos toman cacao y ese producto se ha encarecido en un año un 10%. Ha subido lo mismo que el café que toma, por ejemplo, el padre. Todos ellos añaden leche entera, un producto que también ha subido un 14% anual. La madre, sin embargo, toma zumo de fruta, que hoy es un 7% más caro que el año pasado. Además, en esa casa, todos comparten también, por ejemplo, huevos revueltos, una de las cosas que más ha subido en las estanterías de los supermercados, un 21,6. La familia añade tostadas, con el pan un 14% más caro, los niños con mermelada, que ha subido un 12%, y los padres con aceite de oliva, que lleva un incremento anual de un 42%, nada más y nada menos. Lo sé, es un buen desayuno y no en todas las casas se desayuna de la misma manera, entre otras cosas porque a veces salimos de casa pitando, ¿verdad? Pero bueno, vale para reflejar el incremento de los precios en artículos comunes de todos los días. Entre unas cosas y otras, este desayuno familiar le cuesta a esta familia de media entre un 15 y un 20% más que hace un año. Y eso que aquí no hemos metido ni el gas ni la luz, que esa es otra. Hoy el Consejo de Ministros aprueba el tope del precio del gas para la factura eléctrica, una medida adoptada entre España y Portugal, prevista para 12 meses y que va a dejar el precio máximo del gas que se utiliza para la producción de energía entre 40 y 50 euros. Este viernes, por ejemplo, se paga a 80. En la teoría, eso va a permitir abaratar un 40% la factura eléctrica en el mercado regulado al que están sujetos unos 10 millones de clientes en nuestro país. El precio máximo del megavatio se movería entre los 120 o 150 euros, cuando hoy, por ejemplo, la pagamos a 203. Pero claro, intervenir el sistema eléctrico por un lado implica compensarlo por el otro, y eso lo pueden notar el resto de clientes, los que se encuentran en el mercado libre. Casi dos meses después de lanzar la idea, hoy el gobierno explica cómo piensa hacer todo esto y veremos también la letra pequeña, que es la que van a mirar con lupa desde Bruselas. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya en titulares Ángel Correas.
Yo no sé, cuando hablamos de Elon Musk, el dueño de Tesla, Pilar, si hablamos de calderilla o no, pero parece que este hombre se mueve por el mundo hablando de miles de millones como si hablara de céntimos. Sí, sí, Elon Musk suspende la compra de Twitter. El magnate asegura en su cuenta de esta red social que la operación se paraliza por el alto número de cuentas falsas y de spam que hay en ella. Este anuncio ha hecho bajar un 20% las acciones de la compañía en la preapertura de Wall Street. Y ha fallecido a los 89 años la mezzosoprano Teresa Berganza. Fue académica de Bellas Artes de San Fernando, la primera mujer que ingresó en dicha institución y, entre otros, obtuvo el Premio Nacional de Música o el Príncipe de Asturias de las Artes en 1991. Y el tiempo caluroso, buena noticia, seguirá durante el fin de semana en todo el país, con temperaturas más propias del mes de julio que del mes de mayo. Tendremos tormentas también, sobre todo por la tarde, en el norte y en el este de la península, y serán localmente fuertes. La próxima semana va a comenzar con una nueva subida de los termómetros. Digo buena noticia lo del calor, por supuesto, Pilar, para quien le guste el calor, que hay algunos que la verdad echan de menos el frío, ¿eh?
La verdad que está haciendo demasiado calor, ¿eh?
Bueno, pues nada, prepárate por lo que está por venir, puede ser todavía peor. Bueno, los problemas que sufre la rodilla no irrumpen la agenda del Papa. El director de la oficina de prensa del Vaticano ha confirmado la visita de Francisco a Canadá del 24 al 30 de julio, donde va a visitar las ciudades de Edmonton, Quebec y Kulit, en los territorios de Inuit. Un viaje que se suma también al previsto para julio a Congo y Sudán del Sur. Y en unos momentos en los que se intenta silenciar a Dios en la sociedad, el gobierno saca la nueva ley del aborto para desviar la atención de la crisis política. Son palabras del cardenal Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, en el foro Nueva Economía, donde ha pedido que si se ayuda a abortar, se ayude también a las madres que no quieren abortar.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Rafa Nadal preocupa a menos de dos semanas para Roland Garros,
anoche,
para París.
Sí, anoche cayó en Roma Nadal ante Shapovalov, pero lo preocupante es el estado de su pie, esa lesión crónica y ese dolor también crónico que ayer prácticamente le incapacitó. Testimonio duro de Rafa Nadal, realista, pero también con un punto de optimismo.
Hay un momento dado que supongo que mi cabecita me dirá basta, porque no se puede vivir continuamente con, ya no por tenis, sino por vida, con tanto dolor diario. Se me hace difícil. Si no tomo ningún antiinflamatorio, pues voy cojo. El dolor te quita la felicidad, ¿no? Y no para jugar al tenis, sino para vivir. Sigo creyendo que voy a tener mis opciones dentro de una semana y media, y lo único que tengo que hacer es que el pie me permita jugar con un mínimo de garantías.
Comienza a moverse el mercado de fichajes. Anoche se vieron Atlético y Barça, Alemán y Miguel Ángel Gil, y hablaron de Griezmann y de Morata. Contó Antonio Ruiz en el partidazo que el Atlético se plantearía prescindir de Griezmann. En la Liga, el Levante es el primer equipo que se va a segunda división después del 6-0 de anoche en el Bernabéu. Los partidos de la penúltima jornada con algo en juego son el domingo a las 7:30, incluido el Celta-Elche, que la Liga ha vuelto a cambiar de hora. Además, el Español ha hecho oficial la destitución del entrenador Vicente Moreno y del director deportivo Rufete, y hoy tenemos montaña en el Giro con Juanpe López defendiendo la maglia rosa.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estem a un pas ja del cap de setmana. Bueno, un pas. Estem a les portes del cap de setmana. Divendres 13 de maig del 2022. Si ets supersticiós, passa. No miris el calendari, si vols. Hem pujat ja, Estem a 25 graus a la ciutat de Lleida. El que fem és marxar cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar aquesta previsió meteorològica de la mà del Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que continuï predominant el temps estable en general, amb cels poc ennuvolats, menys al Pirineu, amb núvols d'evolució diurna, i al vessant nord del Pirineu no es descarten alguns ruixats o alguna tempesta ocasional. Si parlem de les temperatures, avui són més altes, amb unes màximes que arribaran als 32 graus a Balaguer i a Lleida, als 31 a Tàrrega, als 29 a la Seu d'Urgell i als 25 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà fluix i durant aquesta tarda tendirà a predominar el vent del sud i del sud-est. Si mirem ara la jornada de demà dissabte, esperem a Lleida cels poc ennuvolats amb intervals de núvols alts, i al Pirineu creixeran núvols d'evolució diurna amb probables xàfecs durant la tarda al vessant nord i sense descartar també alguna tempesta ocasional. Per últim, les màximes seguiran pujant demà amb valors que arribaran als 34 graus a Balaguer, als 33 a Lleida, als 32 a Tàrrega, als 30 a la Seu d'Urgell i als 27 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Mira, començo explicant-te, perquè és veritat que ha desaparegut del mapa, tu, les informacions de la Covid-19, de les afectacions, dels positius, dels hospitalitzats, de tot això. Fixa't que des dels governs van dir no pot ser ja que seguim parlant d'aquestes històries, i ha desaparegut del mapa. La OMS ja va fer un comunicat i va dir, a veure, amb la OMS pots estar més o menys d'acord, i és veritat que hi ha coses que potser no les deixa prou clares, hi ha coses que no les fa bé, evidentment, però d'altres les fan bastant bé. I ja va dir, amb un comunicat, que el virus no desapareixerà perquè els governs vulguin o perquè en deixin de parlar d'ell. El virus seguirà allí. Que potser no tens tanta psicosi si cada hora no t'estem explicant quants ingressats o quants positius. Doncs segurament, sempre i quan no te'n toqui una casa o te'n toqui algú de prop, perquè llavors tornes a viure-ho d'una altra manera. Jo ara t'explico que el Departament de Salut de la Generalitat ha declarat, avui divendres, 15 ingressats més per Covid als hospitals lleidatans, fins a un total de 70. O sigui que no estem amb xifres, allò de... És que és residual. No, no, no. 70 persones estan ingressades a l'Arnau de Vilanova per Covid. I en comparació amb l'anterior balanç, que va ser el darrer 9 de maig, o sigui, fa 4 dies, n'ha pujat 15, eh? O sigui, 70. Han pujat 15. Pel que fa als malalts crítics, a les UCIs, que també és una xifra important a tenir en compte, n'hi ha un, enfront dels dos que hi havia dilluns. La xifra de defuncions comunicada per Salut a Lleida es manté 1.075 persones a tota la província de Lleida. 1.075. Recordo quan començàvem a sumar i dèiem, no, bueno, 1.000 queda llunyíssim. Doncs 1.075. El nombre de nous contagis confirmats des de fa 4 dies són 452. Això vol dir més de 100 al dia. Al Pla de Lleida i 69 al Pirineu. I el risc de rebrot, aquelles xifres que jo t'explicava fa mesos, doncs resulta que al Pla de Lleida tenim un risc de rebrot de 510 punts. A partir de 100 es considera vermell, molt alt. Això t'ho he explicat els darrers dos anys de manera pesada, ho sé, eh? Sobretot l'any i mig després de l'inici de la pandèmia. Però és perquè tornem a recordar que ni s'ha acabat ni tan sols tenim xifres residuals o baixes. 510, perdó, és el risc de rebrot al Pla de Lleida i 341 a l'Alt Pirineu i Aran. I la RT és de 1,11 al Pla de Lleida, per tant, per sobre de l'1, amb ascens, lleuger, però amb ascens, i de 0,97 al Pirineu. Crec que són dades que a poc, si no voleu cada dia, està clar, però que hem de saber, que hem de saber com està la situació. No pel que ens diuen o pels els nostres cercles, perquè potser tenim la sort, i afortunats, que els nostres cercles no hi hagi ningú, i tenim la falsa sensació de que, escolta, tranquils, ja com que la mascareta no és obligatòria, doncs sembla que estigui prohibida portar-la. Doncs no. Igual que el tema de ventilar, rentar-se les mans, aquestes històries. En fi, dit això, anem a canviar radicalment de tema. Perquè ja sabeu que la setmana vinent tenim l'Aplec del Caragol, és la 41a edició, i que arriba, doncs, amb... Bueno, vaja, amb ganes, amb moltes ganes. De fet, t'estem parlant que serà del 20 al 22 de maig i que hi ha 106 colles, 13.500 collistes. Poca broma, eh? Poca broma. També s'espera que hi hagi 200.000 visitants. Jo aquesta xifra la considero monstruosa. 200.000 persones, ni que sigui en 3 dies repartides en tots els 3 dies, és una xifra enorme, però com que som esclaus de les xifres, és a dir, si aquest any no donem xifres superiors a les de l'edició anterior, sembla que sigui un fracàs. Vivim al món de la immediatesa, de les xifres, de les reaccions i de tot plegat, doncs, escolta, però vaja, són moltíssimes persones, jo crec que la salut de l'Aplec és molt bona, molt bona, però vaja, esperem el reportatge que ens prepara l'Arnau Vilà per dilluns, en les que veurem les interioritats de l'Aplec i a veure com ho viu la gent que sí que està dins de l'Aplec. Igual jo aquí t'estic explicant sensacions, jo no estic vinculat amb l'Aplec, ni hi vaig, igual jo t'explico sensacions que no són les que realment es viuen. O anem a conèixer les dues cares de la moneda i així tu traus les teves conclusions. Dit això, parlem de successos. Arnau Vilà, perquè han hagut de desallotjar 12 persones d'un immoble del centre històric de Lleida per risc d'enfondrament.
Els 12 inquilins de l'edifici del carrer Cavallers 45 amb Galera 1, propietat de l'empresa municipal d'urbanisme, van ser desallotjats ahir dijous després que l'Ajuntament de Lleida demanés autorització al jutjat pel risc de la situació de l'estructura de l'immoble. L'operació s'ha fet amb el suport de la Guàrdia Urbana i els serveis d'inclusió dels serveis socials han tractat les necessitats dels inquilins que ho han demanat.
I ara la notícia dels Jocs Olímpics, perquè un dia et diem una associació o una agrupació que diuen que no, avui toca el sí. El sector empresarial de l'Alt Pirineu i Aran, Lleida i Girona s'uneix per dir sí als Jocs d'hivern 2030.
Doncs sí, és el sector que dona suport a la candidatura dels Jocs d'hivern 2030 sota el lema «Per un impuls al Pirineu, diem sí». Aquest sector ha donat aquest dijous l'inici a un seguit d'accions que duran a terme pel territori per defensar el projecte olímpic. El president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, creu que els jocs dinamitzaran econòmicament les comarques de muntanya i també sobre aquest aspecte n'ha parlat el president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó.
Hi ha una activitat, un esdeveniment d'aquesta magnitud, segur que es reactivarà l'economia, segurament es podran crear empreses i segurament el fet que hi hagi empreses el que fa és arrelar la gent al territori, no?, i atraure inversions.
Aquest conglomerat d'entitats aposten decididament pel sí i només demanen al govern estar informats. L'objectiu d'aquesta plataforma és fer una defensa de la possible organització d'uns Jocs Olímpics al Pirineu amb condicions de sostenibilitat social, econòmica i mediambiental.
Només demanen això. Sostenibilitat social, econòmica i mediambiental. Poca broma. Que ja m'hi sumo amb això també, eh? Però que complir aquestes coses no són fàcils. Mentre maregem la perdiu amb els Jocs Olímpics, seguim, per exemple, sense saber on s'acaba Catalunya i on comença Andorra. I han hagut d'encarregar un treball tècnic per definir la frontera entre Catalunya i Andorra a la zona del Planell de la Tosa.
Els límits fronters entre Catalunya i Andorra, principalment a la zona del Planell de la Tosa, s'estudiaran a nivell tècnic. Així s'ha decidit a la primera reunió de la comissió mixta creada amb aquesta finalitat. D'aquesta manera s'ha optat per encarregar aquest treball per veure a quina banda de la frontera es troben les bases d'aigua i el parc fotovoltaic, tenint en compte que a la part catalana els terrenys queden dins del parc natural de l'Alt Pirineu. Així ho explica l'ambaixador espanyol a Andorra i exalcalde de Lleida, Àngel Ros.
La previsió és encarregar a tècnics dels instituts, dels corresponents serveis cartogràfics i geogràfics dels dos països, doncs que facin el treball tècnic.
L'anàlisi es basarà, en primer lloc, d'un estudi de tota la documentació que hi hagi, tant municipal com notarial, i, en segon lloc, un treball de camp.
Gràcies, Arnau. Recordeu que, entre d'altres coses, demà hi ha l'Eurovisió, també demà hi ha la nit de museus, també aquest cap de setmana el Lleida Esportiu juga un partit decisiu al Camp d'Esports, en el que si guanya segellarà matemàticament la participació al play-off d'ascens, i moltes altres coses a part de la festa de moros i cristians que omplirà el cap de setmana d'activitat a Lleida, i moltes altres coses, per tant, tot això de conviure. Fem una pausa. Bueno, res, va, parlem de cinema.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que sí, que parlem de cinema. Ja saps que els divendres ho fem el divendres de cinema la Laura González. Eh? Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Portes d'un nou cap de setmana i, per tant, doncs, bueno, seguim amb aquest costum de que les sales de cine presenten les estrenes, no? I, per tant, per això aquí estem, per parlar-ne. De totes maneres, escolta, com ha anat la setmana? Has vist cosetes o què?
Doncs no, no, bueno, he vist des de casa els focs artificials i la festa major, però...
Ah, bueno.
Del cine no he anat al cine. He vist una pel·lícula, això sí, aquí a casa, que és Estiu 1993, que és la primera pel·lícula de la Carla Simón.
Ah, i què tal?
La podeu veure a l'aplicació de Ràdio Televisió Espanyola Play, RTV Play, ¿vale? És gratuïta, és accés a tothom i està al seu catàleg perenne, o sigui, al seu catàleg fixe. No? I què tal la pel·lícula? Jo no recordava haver plorat tant en una pel·lícula des de... feia molt temps.
Ah, sí?
Jo crec que portava un quart d'hora de pel·lícula i ja estava plorant.
Però és de plorar?
No ho sé, a mi em va tocar la fibra.
Vale.
Això, com va.
Vale.
Però bueno, i després, bueno, he estat mirant les semifinals d'Eurovisió. Claro.
Ah, vale.
Ja et dic ara, des d'aquí, que si guanya Ucraïna, deixo de ser eurofan.
Jo també.
Perquè el grup que presenten és dolentíssim.
Jo també. O sigui, ja fa dies que s'està dient que guanyarà Ucraïna, bueno, dic, a veure, o sigui, jo em solidaritzo amb el poble ucraïnès, que no en té cap culpa, que això totalment, però escolta, si és un concurs de música, que es valore la música, no si el país l'han atacat o no.
Dic jo. Exacte.
Ha de guanyar Channel, ja t'ho dic.
Sí, bueno, tots estem amb Channel. Però ahir em va agradar molt, per exemple, Bèlgica. Me va agradar bastant també Suècia.
Ah.
Va estar bé. El noi que canta de Suïssa té una veu molt bonica. La cançó que presenta Romania amb aquell estribidor en castellà també està molt bé. És divertida. I bé, ah, sí, que he vist. També he vist sèries aquesta setmana.
Ah.
Mira, he vist la sèrie de rafaelismo o Star Plus, perquè clar, el dia 16 de juny ve el Magnífic Fest, aquest artista que porta més de 60 anys de carrera, i volia saber una mica pues, qui era aquest personatge. I la veritat és que és un documental, una sèrie documental de 4 capítols, feta amb un punt de vista pues, molt tendre i molt bé. O sigui, et permet veure tot el que ha fet aquest personatge, que a mi, pues, per exemple, als anys 60, pues, jo encara no havia nascut i no sabia molt bé de què venia l'èxit, no?, d'aquest artista, no?, de Rafael. I, pues, mira, vaig veure la sèrie i està bé, està bé.
Bueno.
És tendre.
Com es, com es titula?
Rafaelismo. Rafaelismo.
Vale.
Rafaelismo, sí. I després, bueno, la sèrie de Disney Plus de Debs.
Debs.
Debs, de Developers, és de ciència-ficció, és una sèrie ben rara, és una sèrie que encara que sigui a Disney Plus és per a alguns, que ho sapigueu. I això estic veient, no l'he acabat encara, vaig per la meitat. Igual al final pues, me decepciona, però bueno, sempre que comences a veure una sèrie, pues, t'atens a que això pugui acabar d'una manera o d'una altra.
Bueno, bueno.
I això és el que he vist, i tu, Ricard, has estat veient alguna cosa?
Mira, et diré que vaig començar a veure Roar, que és una sèrie de 8 capítols de la primera temporada, almenys, que està a Disney, perdó, a Disney, a Apple TV Plus, que són 8 capítols de 8 històries femenines amb 8 actrius diferents, o sigui, amb una a cada capítol, per entendre'ns. Però només he vist el primer, o sigui que no, i no l'he vist sencer, o sigui que no conté, però bueno, l'he començat, o sigui que aquí estic.
Molt bé, molt bé. Doncs, bueno, pues podem parlar de després de cartellera, també,
venga,
no?
Venga. Ui, mira que em sona, aquest tema. Espera. Espera, no m'ho diguis. Oh, ja està. Això és d'una sèrie, de aquella de l'escriptor, com es diu? El del Californication, no?
David Duchovny, sí, i tant. Sí, sortia al primer capítol.
Sí, em sembla que comença així la pel·lícula.
La pel·lícula no, la sèrie. És un temazo del Rollins, del seu disc Let It Bleed.
Californication, escolta, jo ja ho sé, que Californication és una d'aquelles sèries que o t'agrada o l'odies. És curiós, aquestes coses, no tenim terme mig. A mi em va encantar. I sé que és vulgar en alguns moments, que parlen doncs, d'unes maneres que sí, vull dir, ho entenc, i entenc que la majoria és ficció, però, mira, em van caure bé els personatges i ja està, l'he vist tota. I, a més, l'he vist més d'una vegada, les 7 temporades.
Jo crec que hi ha algun fan de la sèrie, que segur que ens està escoltant, perquè hi ha més fans de Californication dels que ens pensem.
Clar.
O sigui, aquella sèrie també va ser una de les primeres sèries, perquè és de l'any 2007.
Caram.
Fa 15 anys, aquesta sèrie.
Poca broma.
O sigui, va ser una gran aposta per fer una sèrie així de 7 temporades, que vull dir... una sèrie de plataformes de streaming que no estava... No sé,
metí
en canal...
No, estava a tele per cable, llavors.
A televisió de pagament, sí.
Sí.
Doncs sí, pues res, aprofitem aquí per recordar aquesta sèrie, Californication, que, bueno, tenia sus altos i sus bajos,
Sí, sí. Va haver alguna temporada una mica fluixeta, per allí, que allò que dius, ui, en lloc de ser-la, que és un puc tancar amb 6 i ja està. El protagonista és el David Duchovny, que és el d'Expediente X, perquè la gent li posi cara, per entendre'ns. L'Expediente X de la sèrie original, aquella que havia el... Bueno, ell i la noia, que ara tampoc sé com es diu.
Mulder i Scully.
Això.
Sí, Gillian Anderson.
Sí.
Doncs, a veure, sus altos i sus bajos ens va tenir la sèrie, però el que sí que sempre de molta qualitat era la banda sonora.
Sí.
Hi ha cada temazo
sí.
que no es pot aguantar allà. Bueno, fem la cartellera, que si no ens llevem aquí a xerrar.
Quantes estrenes tenim?
Pues mira, tenim 9 estrenes.
I per què has posat aquesta cançó?
Pues perquè vinc a parlar d'una pel·lícula que es diu El milagro del padre es tú, que és una pel·lícula estadounidenca, i, ostres, pues m'encaixava, saps? Jo me faig les meves pròpies bandes sonores.
Vale.
Aquesta del Milagro del Padre Estú és una dramèdia sobre religió basada en fets reals, protagonitzada per Mark Wahlberg i Mel Gibson. Vale? La trama segueix la vida del pare Stuart Long, que és un boxejador que un dia diu que es vol convertir en sacerdot i que va inspirar a moltes persones durant el seu viatge des de l'autodestrucció, quan era una persona, quan era boxejador i tal, i això, fins a la redempció, quan ell pateix un accident i s'acaba fent sacerdot. Uh-huh. Vale? Us dic, hi ha moltes dramèdies, aquesta setmana quasi tots són dramèdies.
Que sàpiguis que l'Anabel Ramos, que em fa la secció de llibres a la Llibrera't, que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, li va encantar això de dramèdia, aquesta paraula. Ja li vaig, sí, ja li vaig dir que me l'havies ensenyat tu i diu, m'ha encantat aquesta paraula.
Molt bé. Doncs vinga, seguim amb una pel·lícula basada en la novel·la homònima de Stephen King que es diu Ojos de Fuego. El títol original és Firestarter. ¿Vale? I primer de tot dic que sembla que és una pel·lícula com rodada als anys 90, que recordarà una mica amb aquella pel·lícula de Carrie. I és que si a Carrie el llibre i la pel·lícula es basen en una noia que té telequinesis, a Ojos de Fuego és una història que es basa en una nena que té poders de piroquinesis, és a dir, la capacitat de generar i controlar el foc. Ah. Llavors, almenys l'argument es modernitza una mica quan la protagonista doncs, és segrestada per una agència governamental secreta que vol aprofitar el seu poder com a arma.
Quin clàssic.
Vale? Però bueno, ha tingut una crítica bastant dolenta, jo he vist el trailer i dic, però bueno, això, el viatge del temps a través del cinema, bàsicament. Però aquí s'ha llegit el llibre i tingui ganes de veure la producció cinematogràfica, doncs pues això, Ojos de Fuego.
Això també ho fa el fill petit de Los Increïbles, eh? Entre d'altres, també genera foc i controla el foc.
És molt graciós, el petit.
Sí, sí.
És molt graciós.
Vinga, va, a veure si n'hi ha alguna per mi,
Pues per tu, no sé, ara ho mirarem. Doncs bé, La Conferència és una pel·lícula alemana que ve després de la sèrie americana Conspiracy i de l'austríaca Die Wannsee Conference. ¿Vale? I bueno, pues aquesta és la versió alemana, però en llargmetratge, perquè tant Conspiracy com Die Wannsee Conference són sèries de televisió. Llavors es tracta d'un drama bèl·lic i històric sobre l'Holocaust. La trama es situa el 20 de gener de 1942, quan destacats representants del règim nazi alemany es van reunir en una vila a Berlín-Wannsee per a una reunió que va passar a la història com la Conferència de Wannsee, en la qual es van decidir l'assassinat sistemàtic d'11 milions de jueus. Mm. Vale? La Conferència, una pel·lícula alemana. Després tindrem En su punto, que és una comèdia romàntica francesa, en la qual es juga una mica amb la diferència de classes socials i professionals. La Charlie és editora en cap d'una revista de moda. ¿Vale? Llavors, quan mor el seu pare, doncs ella hereda el negoci familiar, que és una carnisseria que no és exactament la passió de la seva vida, de la Charlie, la veritat. Llavors, està a punt de vendre's la carnisseria quan el Marcial, que treballava pel seu pare, vol fer-se encàrrec ell mateix del negoci, però bueno, ella té altres plans. I al final, pues, bueno, aquests dos personatges s'hauran d'entendre, que són personatges molt oposats, i hauran d'acostumar-se l'un a l'altre per treballar conjuntament i per tirar endavant la carnisseria. ¿Vale? Bueno. Una altra pel·lícula que ens arriba de França és Mentes maravilloses. El títol original de la pel·lícula és Presque, que en francès vol dir gairebé. I és que gairebé és un terme que utilitzen els personatges de la pel·lícula per parlar de que gairebé no se li nota la seva discapacitat. El gènere d'aquesta pel·lícula està entre la dramèdia també i la road movie. ¿Vale? La història és la següent. El Luis dirigeix una funerària, és un solter empedernit, viu dedicat al seu treball, i bueno, a causa i per casualitat de la vida, pues un dia es troba amb l'Igor, que bueno, és un noi amb un cos de minusvàlid a causa d'una paràlisi cerebral. Llavors, l'Igor se dedica a repartir verdures ecològiques en bici, mentre passa el seu temps lliure doncs, llegint a Sòcrates, a Nietzsche, a Spinoza, no? Llavors, un dia, doncs el que treballa a la funerària, sense voler, atropella el que va amb bici. I junts emprendran un viatge en el cotxe fúnebre per transportar el cos d'una difunta de Madeleine al lloc d'una desenterrada. Llavors, en aquest recorregut, esquitxat de diverses trobades, el Luis i l'Igor aniran conquerint la llibertat sobre la mirada dels altres, sobre la mirada, aquesta mirada sobre la discapacitat, i aprenent a estimar la vida tal com arriba, alliberant-se de les limitacions que un mateix se fique, no? I llavors se crea una amistat allí. Llavors la pel·lícula és franceses maravillosos. Bueno. Los franceses frescos.
El que m'encanta és com arribem del títol original, que és Gairebé, a Mentes maravilloses. Però vaja, són sí. Aquestes coses d'adaptacions. Sí.
Sí.
A veure què surt per aquí. Ui, ara, aquesta sí que no em sona, eh?
Pues, perquè potser no has vist la pel·lícula.
Segurament.
És una pel·lícula de Tim Burton, amb banda sonora de Danny Elfman. Jo crec que cap pel·lícula de Tim Burton... No hi ha cap pel·lícula de Tim Burton que no tingui banda sonora de Danny Elfman, eh? Ah. Això, diria. És com el seu compositor fetitxo. Doncs bé, he ficat aquesta música de Big Fish perquè la trama de la pel·lícula que us vaig explicar ara m'hi ha recordat una mica. La pel·lícula és una pel·lícula francesa i es diu Esperando a Mr. Bojangles. No sé com se pronuncia, el Bojangles.
Bueno.
És una pel·lícula basada en una novel·la de l'Olivier Bourdot, francesa, i està protagonitzada per Virginie Efira, de la qual em declaro des d'aquí ja enamorada des de que vaig veure la pel·lícula de Benedetta, ¿vale? Tampoc és res nou, perquè les actrius que protagonitzen les pel·lícules de Paul Verhoeven sempre m'acaben enamorant, ¿vale? Entonces, aquesta d'Esperando a Mr. Bojangles va sobre la malaltia mental i és també una mica una dramèdia i ens explica el següent, ¿no? El Gary viu amb la Camille i el George Fouquet, que són els seus excèntrics pares. També viu amb ells un ocell exòtic. Llavors, la família viu en un apartament parisenc. I cada nit, la Camille i el George doncs, ballen amb amor Mr. Bojangles, que és la seva cançó preferida. ¿Vale? Uh-huh. La família aquesta dels Fouquet, bueno, a casa seva no hi ha lloc per la... No hi ha lloc per a la diversió. Només hi ha llocs per la diversió, la fantasia i els amics. O sigui que tot és sempre meravellós. No? Però a mesura que que el caràcter de la seva mare doncs és canviant, no? Ella té una malaltia mental, no? Ella ja tan aviat està contenta com se fica a plorar, a cridar, té histèria. Llavors, bueno, es va tancar cada cop més en la seva ment i és com el pare, el George i el Gary, que és el nen protagonista, doncs intenten lidiar amb la malaltia mental de la mare, que al final ha d'estar interna en un psiquiatre. I ahí lo dejo. No, la pel·lícula pinta bastant bonica, està ben feta, i ja us dic, no us perdeu cap pel·lícula de Virginie Efira, perquè de veritat és una dona i una actriu meravellosa.
Bueno.
I venga, la següent pel·lícula que et vaig explicar també és una dramèdia, Ricard? Però te vull fer una pregunta abans. Ah. Tu has vist el cometa Halley? Vas arribar a veure el cometa Halley?
Doncs el cometa Halley, sí que el vaig veure, ara no recordo l'any que va passar, però recordo que com que passa molt espaiat, vull dir molt espaiat, que tarda molts anys a passar, recordo que a més a l'escola ho vam tractar això, i ara no et recordo, no et sabria dir si ho vaig veure bé jo directament amb un telescopi on s'ho van ensenyar amb imatges, però sí que l'he vist, sí. No recordo l'any. Però
la teva escola era el joc de la bola, no?
En aquell any...
Encara no, potser.
Encara no, ara no ho sé. Però quin any, de quin any parlem?
Molt bo. El 1986 va passar.
Bueno, va ser visible. Doncs potser sí, ja estava el joc de la bola. Sí.
Molt bé. Bueno, que sapigueu és que no l'heu vist, com jo, que no l'he vist, que el 2061 torna a passar. Vale?
En quin any?
2061, d'aquí 40 anys.
Mare
està aquí.
Ens agafarà grans,
I és que el cometa Halley també és un dels protagonistes de la pel·lícula que us vaig explicar, ¿vale? Es diu L'universo de Oliver. És una pel·lícula espanyola i jo el definiria com a fantasia ambientada als anys 80 a Espanya. I dic fantasia, però és una mica realisme màgic, ¿vale? Està basada en un llibre que porta el mateix títol i, bueno, ja us dic, la pel·lícula es situa l'any 1985... L'Oliver doncs, és un nen amb una imaginació desbordant que es muda amb la seva família al racó més al sud d'Europa, just abans de que passin cometa Halley. Llavors, aquests esdeveniments marcaran un abans i un després en la vida emocional de l'Oliver, que buscarà en les estrelles la solució als seus problemes, els problemes que té al nou col·legi, al nou barri i a la nova casa. ¿Vale? Que a vegades doncs, els nens, segons en quina edat estan, els costa una mica més integrar-se que si són més petitets o... ¿vale? Llavors, bueno, a sobre l'avi de l'Oliver, que l'anomenen el Mahara, doncs s'anima a ajudar-lo a interpretar el missatge del cometa, no? I a fer un pas endavant també en el seu nou univers. La pel·lícula pinta molt bé, si podeu mireu-vos el tràiler per saber què aneu a veure. Jo crec que la poden anar a veure els nens també, i diria que és una pel·lícula familiar per a tots els públics, tot i que no l'he vist, jo em guio pel tràiler i les crítiques.
Ja.
I bueno, crítiques han estat bastant bones, les crítiques d'aquesta pel·lícula. Bueno. I aquesta és una de les dues estrenes Made in Spain que tenim aquesta setmana. La següent que tenim és La maniobra de la tortuga, també basada en un llibre escrit pel gadità Benito Olmo. Jo el vaig llegir en el seu moment de publicació, que ara ja fa anys, me recordo que era un viatge a Canàries i jo em vaig agafar el llibre i el vaig llegir. Vale? I bueno, em sembla que aquest llibre, per exemple, jo he llegit el llibre, la pel·lícula no l'he vist, però il·lustra molt bé el drama i la manca de protecció que viuen algunes dones víctimes de maltractament i violència masclista en aquest país. Vale? També il·lustra molt bé els privilegis de classe social i econòmica, així com el poder de tenir contactes quan es comet un delicte. Vale? Tant a la pel·lícula com al llibre, doncs l'inspector Manuel Bianchetti es veu forçat a acceptar un trasllat a la comissaria de Cádiz. Llavors, la seva tranquil·litat inicial es veurà trencada per la trobada d'un cadàver d'una jove que li recordarà a un passat que amb ell el turmenta. Malgrat l'oposició dels seus superiors, dels seus caps, el Bianchetti emprendrà una croada solitària per atrapar el culpable, seguint unes evidències que podrien ser fruit de la seva imaginació. L'única que li fa suport és la seva veïna, que és una fràgil infermera assetjada per la seva exparella. Vale? I bueno, doncs aquests dos personatges són els protagonistes de La maniobra de la tortuga. I després tindrem també una pel·lícula d'animació sueca que es diu Mamamoo torna a casa. La podeu veure doblada al català a JCA Cinemes.
Amb dos us, Mamamoo.
Sí, exacte, que és la onomatopeia que fan les vaques.
Per quina edat? Això és per petits, no?
Petitets. Val. Sí, la pel·lícula dura una horeta. Vull dir que és ideal si voleu iniciar a la vostra canalla a anar al cine, perquè, clar, una horeta pues, encara no es cansen, no? Però, bueno, uns dos, tres anyets, quatre, petitets. I, bueno, va sobre el següent. Hi ha un dia que una cigonya viatgera doncs, apareix a la granja on viu la Mamamoo. Llavors, la Mamamoo es pregunta què significa realment la paraula llar, la paraula casa, no? Com pot estar segura de que el prat i la granja on viu són realment casa seva, si no coneix res més? I si hi hagués un altre lloc per viure en alguna altra part d'aquest món tan gran que fos casa seva? Llavors, un altre dels personatges de la pel·lícula, que és el corb, a vegades doncs, li costa demostrar a la seva gran amiga, la Mu, que no sempre es viu millor en altres indrets. I ahí lo dejo.
Bueno.
Perquè a vegades, quan ets nen, jo quan era nena pensava, jo, que bé que viuen als Estats Units. I te vas fent gran i penses, ostres, però la sanitat no és pública.
Sí, clar, clar, no. Ens ho pinten tot molt bonic, però tenen les seves cosetes, també, eh?
Claro. I això, pues, per als nens també va molt bé aprendre aquests conceptes com el de la llar o la pertinença o el que és viure en un lloc. No?
Clar que sí.
I ja està, aquestes són les estrenes de la cartellera. Has trobat que hi ha alguna per tu, Ricard?
Pues la veritat és que no hi ha aquest que mai hagi cridat massa l'atenció, eh? Mira, això va setmanes.
Ja estrenes d'altres setmanes, que sempre pots optar a veure...
Evidentment, no, i tinc feina a les plataformes de streaming, si el que no tinc és temps, si és que aquest és el problema. Feina en tinc per veure coses tanta com vulgui, el que no... El problema és el temps, però bueno...
Doncs sempre s'ha de trobar temps per la cultura, que és l'aliment de l'ànima,
Que sí, sí, totalment d'acord. Doncs escolta, que passis bon cap de setmana i ja m'explicaràs la setmana vinent a veure què has vist o què t'has animat a veure.
Veure Eurovisió aquest dissabte.
Vale. Vinga, pues, 12 puntos a veure com va. Cuida't, una abraçada.
Molt bé. Una abraçada, bon cap de setmana.
Este fin de semana en Tiempo de Juego, no solo cantamos goles.
¡Cómo no me van a entrar ganas de cantar, Poli!
Vive en COPE la penúltima jornada de Liga.
Toma ya, qué música.
Los descensos y las plazas europeas en juego.
No me digas que no nos estamos pasando bien.
La Liga de Segunda División, el Giro de Italia, la final de la Copa Inglesa, Chelsea-Liverpool.
¡Ni los Beatles!
Y baloncesto, tenis, motos. Gran premio de MotoGP de Francia.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Y, por supuesto,
Lego.
Eurovisión. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, el tesoro de Sierra Madre de John Huston con Humphrey Bogart. El viernes por la noche, en 13.
UMAS. Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Que Movistar Prosegur Alarmas tenga un servicio que guarde las llaves de tu casa y acuda frente a cualquier emergencia mientras estás de vacaciones, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Dels Pirineus a la Plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.
Ràpidament, que ens acostarem a les dues de la tarda, obrim el nostre espai groc amb la directora del CaixaForum, la Maribel Tost. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon divendres a tots i a totes.
Vaja. També està amb nosaltres l'Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Ara estava pensant, que maco és venir aquí als programes els divendres, És un bon dia, el divendres, És amable, el divendres. Tots són bons, dilluns o divendres, però és més amable, el divendres, Quan escolteu a la Maribel, a l'Antònia, a la Puri, a la Roser, ja ho associes a... Mira, ja és divendres, això, Roser Gor, des de l'Auditori, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon divendres.
No t'enriguis, que et bec.
Sí, però jo no et bec a tu, Això
veus?
No està bé.
Bueno, doncs pues ja ho sabeu. Hem de començar a requadrar agendes i us haig de fer venir una altra vegada cap aquí, cap als estudis. Em sembla que aquesta temporada ho tindrem difícil, que tots tenim ja les agendes ubicades d'una manera o altra, però vaja, de cara a la temporada següent ja buscarem la manera, però cap aquí, només faltaria. Escolta, anem a recordar de manera ràpida a l'Auditori, Roser, perquè avui... divendres, ja en vam parlar a fons la setmana passada, però anem a recordar-ho, hi ha les quatre estacions de Vivaldi, ja vam dir que, vaja, és un altre d'aquells que no te'l pots perdre,
Exactament, avui, tal com bé dius, un concert imperdible. Avui a les 8, les quatre estacions de Vivaldi, en la Franz Schubert Philharmony i la violinista holandesa Alicia Fersman, amb la direcció de Rinaldo Alessandrini. És un d'aquells concerts que encara queden entrades, però n'hi ha poquetes.
Poquíssimes.
9 a 10, si voleu venir.
Poquíssimes. De les que en quede igual o menys, o sigui, poquíssimes, una mica menys, de poquíssimes, és del de diumenge de la Banda Simfònica Unió Musical de Lleida, diumenge a les 7 de la tarda, a l'Auditori.
Exacte.
També, perquè, clar, ens han fet una recopilació de cançons d'ABBA.
Exacte, fan la banda simfònica, la Besum, fa un particular homenatge al quartet suec ABBA amb uns arranjaments especialment escrits per la banda. I llavors, vull dir, ha sigut també d'aquests concerts, com la setmana passada parlàvem de l'Antoni Tolmos, que s'han venut sols. Estem supercontents perquè gairebé sold out. Vull dir, que en queden no poquíssimes. Vull dir, el següent, si algú vol venir, que les compri per web o per taquilla aquesta tarda, perquè si no, no podrà escoltar-los,
Clar. I després, ja endinsant-nos a la setmana vinent, el dijous a les 8 del vespre i crec que a la sala 2, aquella sala magnífica també de l'Auditori Municipal Enric Granados, tenim Teixidor part Brahms, 4 instruments i 3 mons sonors.
Sí, un concert també, un concert de cambra, un concert molt especial pel que ens portarà el quartet Teixidor, no? Una formació musical de la casa, un quartet boníssim, que els seus concerts són tremendament especials i més a la sala on dius, i que també és a les 8 i és un concert també per gairebé per acabar la setmana, tot i que el divendres hi tenim un altre, del que ja n'aparlarem també, però és un concert com a molt benvingut, amb, després dels grans orquestres, que també està molt bé, de lo que serà ABBA, tornar una mica a tornar l'ambient com a més retrospectiu, també és molt agradable.
Jordi Armengol, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ho ha venut bé la Roser o no?
Molt.
Jordi, molt bé, tu ets integrant del quartet Teixidor.
Exacte, sí.
Escolta, vale, la gent que vingui a veure-us, tu qui ets?
Bé, doncs, sóc el viola del quartet, sí, un quartet de corda, està format per 2 violins, una viola i un violoncel, i jo sóc l'encarregat de tocar la part de viola.
La viola, o sigui, entre violí, viola i violoncel és de mides, l'intermig.
Exacte, va. Sí. O sigui... perquè es toca igual que un violí, repenjant l'instrument a l'espatlla, però és més gran.
Déu-n'hi-do.
Em sona una mica més greu.
Déu-n'hi-do. Escolta, i per què vas acabar tocant la viola? És el que volies? O sigui, ja ho tenies clar o conforme anaves estudiant música vas anar canviant d'instrument?
No, no, vaig començar amb viola ja de petit. Sí, sí.
Però perquè, perquè a casa ja n'havies vist alguna o perquè et va agradar aquest instrument?
Mira, perquè em va agradar. No, a casa no n'havia vist mai cap. No eren músics.
Ahà. Bueno, escolta, explica'ns, aquest dijous a la sala 2, què ens teniu preparat?
Doncs mira, hem preparat un repertori molt variat, sí, de fet l'hem titulat així, 4 instruments i 3 mons sonors, perquè els 3 compositors que toquem realment són 3 mons molt, molt diferents entre ells. Uh-huh. Començarem amb Josep Teixidor, que és un músic nascut a Seròs, al segle XVIII, que és el que dona nom al nostre grup, el Josep Teixidor. Ell va ser organista a Madrid i és conegut sobretot perquè va ser un gran teòric de la música i va ser el primer historiador espanyol, com si diuen, que va escriure una història de la música.
Ah, caram.
Llavors, per tant, era una persona realment molt, molt inquieta i molt curiosa. I també va ser, a part d'organista i historiador, compositor, i va fer una cosa que en aquella època no era gens comú, sí? Que és escriure un conjunt de 6 quartets de corda. De fet, és l'únic compositor català que ho va fer, sí? Al segle XVIII. I curiosament, aquests quartets es conserven, només se'n conserva una còpia a l'arxiu de Cervera, que no sabem com hi van anar a passar, com hi van anar a parar allà. I bé, nosaltres diem quartet Teixidor perquè aquests 6 quartets els anem recuperant, perquè és una música molt, molt interessant de conèixer i creiem que injustament oblidada.
Clar.
Aquesta serà la primera obra del programa, el quartet número 3 de Teixidor.
A més, el vostre quartet, amb els instruments i com ho toqueu, a la sala 2 de l'Auditori ha de sonar fenomenal,
Sí, és una sala, bueno, amb una acústica gairebé perfecta, podríem dir. I sobretot per un concert de música de cambra és ideal.
Molt bé.
De fet, allà hi vam enregistrar un disc i fa uns quants anys i bueno, és fantàstica i toques molt a gust.
Clar que sí. Escolta, què es trobarà la gent el dijous?
Doncs això, no? Això que et deia, aquests 3 compositors, després... passarem després de Teixidor tocarem una peça d'Argo Part, que és un compositor estonià, és el compositor viu més interpretat tot el món, sí? I escriu com una música realment hipnòtica, on el silenci és fonamental, hi ha uns silencis molt llargs, que estic segur que el públic, que quan està escoltant, s'aguanta la respiració per no trencar la màgia d'aquesta música.
És veritat, és aquells moments... Aquells moments sostinguts i solemnes, eh? Que és veritat, que no s'escolta res.
Exacte, sí, sí.
Sí, sí, sí. Molt bé. Ho teniu tot això a la temporada Lleida.cat, la temporada Lleida.cat, només cal que entreu, busqueu 19 de maig a les 8 del vespre, ja us dic ara que a les 8 quasi veu podem considerar vespre i no nit, no, t'ho dic perquè a vegades les 8 de la nit, no, les 8 de la tarda quasi bé diria, perquè ja sol, vull dir, entrareu de dia i quasi bé encara sortireu amb llum. Vull dir que és una bona hora per anar de concert, només faltaria. Estem parlant amb el Jordi Armengol, és, si aneu al concert, doncs el que toca la viola, doncs aquest és el Jordi Armengol, és integrant del quartet Teixidor, que a més avui ens ha explicat per què es diuen així i la feina que estan fent al darrere. Jordi, escolta, gràcies per estar amb nosaltres, que vagi molt bé dijous.
Molt bé, moltes gràcies.
Enhorabona.
I a vosaltres per convidar-me.
Ja sabeu, la temporada Lleida.cat, allí ho teniu tot, i podeu comprar ja les entrades. I abans de, parlar d'un altre equipament, Roser, encara ens falta explicar que el divendres vinent, si vols ho avancem ja, en parlarem a fons el divendres vinent, però tenim el tema amb veu de dona, de dones compositores, dones amb personalitat. Són tres. Jo te'n dic dos i tu dius la tercera. Ja saps per on vaig. La Mireia Pintó, la Sílvia Bel i...
I el tercer, en aquest cas, és el Vladislav Ronevetsky, que està al piano, que les acompanyarà.
Ah.
És un recital per a veu i piano, però amb una part teatralitzada de la qual se n'ocupa Sílvia Bel, actriu coneguda per tots i per totes, perquè surt a cada migdia a TV3, no? Mm. Com si fos ahir, crec que es diu la sèrie, i que ens faran com un recorregut per la història de dones compositores, bàsicament del segle XIX, perquè veguem també que donem la importància a les dones en el món de la música. És molt recomanable. Recordem que estava programat pel 18 de març, però es va haver d'ajornar per la malaltia d'una de les integrants. Per
és tant, veritat, és veritat. Sí, sí,
ara l'hem reprogramat perquè no ens volíem perdre aquest concert tan especial que es farem a la sala 2 i, com bé deia Ricard, avui fem un petit incís, però el divendres ne parlarem bastant. Sí, 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 a veure si també amb una de les intèrprets ens pot acompanyar. Però de veritat que us l'aconsello moltíssim, perquè també és un concert amb teatre. Per tant, també és una barreja important per anar començant a fer coses transversals que tant ens interessen.
Molt bé. Doncs ràpidament, gràcies, Rosa, ens n'anem directes cap a les dues. Antònia, jo si et poso aquest tema, tu què fas? No és la sintonia de l'Espai Groc, però ràpid hi trobaríem una coreografia aquí, eh? Bueno, és el Chanel, jo sabeu, és l'Homo. Jo crec que és la cançó ara que més està sonant, que més estem explicant, perquè demà hi ha l'Eurovision. Però vaja, a part d'això, Antònia, la biblioteca, què més teniu preparat?
Mira, nosaltres aquest dilluns que ve tornem a tenir una sessió dels 10D, que és aquestes trobades que fem amb escriptors i escriptores lleidatans, i en aquest cas tenim a Romana Soler. Romana Soler és una escriptora de novel·la negra que, a més, té una vinculació especial a la biblioteca perquè des de fa diversos anys ens coordina el grup de novel·la negra. Per tant, ens fa il·lusió per les dues bandes. Primera, perquè ella com a escriptora, i segona, perquè, bueno, ens agradarà molt de sentir quines són les novel·les que recomana o llibres que ella recomana als lectors de la biblioteca. Uh-huh. La trobada serà a les 18:30 a la sala d'actes i per les persones que no puguin venir la podran veure en directe pel canal YouTube de la biblioteca o bé recuperar-la perquè quedarà gravada.
Molt bé.
Després, el dimarts, tenim una hora del conte, que bueno, és d'aquestes coses que sap greu explicar perquè ja està totes les places plenes. Eh? És l'hora del conte aquest que fem, la roda de contes que fem juntament a la Biblioteca de Pardinyes, la de Sucs i el centre de la Mariola. És a càrrec de Patricia McHill, però bé, tenim ja totes les places
plenes. Té molt èxit, aquestes sempre tenen molt èxit. Eh?
Tot i que ara es fa en quatre llocs diferents de Lleida, O sigui que la persona té molta opció perquè és el mateix conte que fem aquesta roda de contes que durant el mes de, en aquest cas el mes de maig, es veurà a quatre llocs diferents.
Ah, mira, és igual, sí, sí, n'hi ha molts de petits, per anar amb els contes.
Per anar a l'hora del conte. I després, el dimecres, a les 6 de la tarda, inaugurem l'exposició exposició Hàbitats. L'exposició Hàbitats és una exposició del Col·legi Santa Anna d'aquí de Lleida, d'un projecte que és Connectar, en el qual la biblioteca hi hem participat com a partners, o sigui, com a equipament referent. És un projecte a nivell europeu que va presentar el col·legi, i la biblioteca els hem proporcionat assessorament bibliogràfic i espais de trobada als nens i nenes. O sigui, tot el projecte que hem fet, la biblioteca ha anat proporcionant llibres i documents per a complementar el que feien. I com a resultat final hi ha aquesta exposició, que és una exposició molt vistosa, us la recomano perquè és molt bonica, els treballs que han fet en els diferents hàbitats. Cada hàbitat té de punt de partida un llibre, i a partir d'aquí un artista o artista que ha inspirat, i a partir d'aquí s'ha fet una creació.
Ah,
i bé, són 10 àmbits i, bueno, la veritat és que ha quedat molt maca.
És maco veure també la imaginació, cap a on, com busquen camins,
Sí, i és molt vistosa. Vull dir que us la recomano, perquè més d'aquella... Jo aquest matí, per exemple, quan he entrat a la biblioteca, allò que entraven persones i deien, oh, quants colors! Vull dir que és una exposició que crida l'atenció i que és, bueno, més el claustre, que té tanta llum, que de maca. Recordar que encara tenim l'exposició del Centre Excursionista,
Vale.
I està, una mica seria el principal.
Molt bé. Molt bé, doncs escolta, va, que anem ràpidament cap al Caixa Fòrum, perquè a part de l'exposició Cartells de la Vida Moderna, que ens parla dels orígens de l'art publicitari i de les seves visites guiades, que ja sabeu que teniu els caps de setmana, Maribel, et deixo 4 minuts perquè m'expliquis activitats.
4 minuts molt ràpids, però sí que m'agradaria, doncs, fer una petita parada, doncs, a l'exposició.
Sí.
Per què? Perquè demà és la nit dels museus,
sí,
i és important, doncs, de referenciar que Caixa Fòrum Lleida, al igual que 7 equipaments de la ciutat de Lleida, estarem oberts fins a les 12 de la nit, i per la qual cosa, doncs, Caixa Fòrum Lleida, a més, doncs, planteja, doncs, un ventall ampli, doncs, d'activitats per gaudir d'aquesta nit tan especial per tots els museus. Demà, 14 de maig.
És una vetllada magnífica, m'encanta.
Sí,
m'agrada
sí,
molt.
Sí, la veritat és que podríem dir, Antònia, que és com el Sant Jordi dels museus, per dir-ho d'alguna manera. I bé, és demà, sí, tots estem focalitzats, doncs, en aquesta gran nit dels museus.
Que suposo, Maribel, que recuperareu una mica, es preveu recuperar l'afluència i tot que hi havia abans de la pandèmia, no?, aquesta vegada?
Confiem.
Jo crec que sí, que la gent té moltes ganes.
Sí, confiem, doncs, que el públic ens continuï fent confiança i demà, doncs, a la nit ens acompanyi en aquesta jornada tan peculiar, i que no solament vingui, doncs, a Caixa Fòrum Lleida, sinó, doncs, que faci, doncs, una mica...
La ruta, Maribel, jo cada any que ho he fet amb els nens, a més, fèiem la ruta com a mínim a 3 equipaments, com a mínim.
En dono fe, sí, així és. I bé, doncs, ja de cara a barraca, per dir-ho d'alguna manera, perquè m'estic cruspint el temps, sí que m'agradaria, doncs, parlar de que el dilluns 16 de maig, a les 7 de la tarda, a Caixa Fòrum Lleida, tindrem Don Quijote de la Mancha. Tindran dos actors, dos intèrprets molt coneguts, Lluís Marco i Camilo García, els quals, doncs, ens faran, interpretaran una adaptació de Francesc Ferro-Ferran, que tot recitant una selecció dels millors episodis de la literatura, doncs, universal, podríem dir.
Molt bé.
I de cara, doncs, a dimarts dia 17, a les 7 de la tarda, estrenem un nou cicle que porta per títol Música filmada o Dansa filmada, i en aquesta ocasió tindrem l'oportunitat de gaudir en pantalla gran a un Romeu i Julieta molt especial. Tindrem l'oportunitat de veure, doncs, una de les grans obres mestres del Royal Ballet, no? Ens tenen, doncs, aquest cicle de 3 sessions i amb Romeu i Julieta. I ara de cara doncs, a dijous 19 de maig a les 7 de la tarda, tindrem en el marc, en el cicle de trobades AM, en el qual una vegada al mes doncs, convidem amb un jove creador. En aquesta ocasió tindrem en Martí Melcion, que és un il·lustrador, el qual doncs, compartirà amb tots nosaltres la manera d'entendre doncs, la quotidianitat, no? La seva mundanitat i bueno, tota plena doncs, d'humor i sobretot de subtilesa.
Que bé, ho teniu a caixaforum.org/Lleida. Gràcies, Maribel, gràcies, Antònia. Roser, t'he enviat una foto al WhatsApp perquè així ens posem cara. És que amb la Roser no ens
hem vist. Sí, ara l'he vist. Molt bé, gràcies.
Tremendo, això. He fet una foto amb la pantalla on surten de fons i jo al costat. Ens hem de desvirtualitzar, però ja. Escolteu, que sí, tingueu bon cap de setmana, que hi ha una pila d'activitats. Gràcies, divendres vinent i tornem.
Igualment,
adéu. I nosaltres que ho deixem aquí, sóc el Ricard Álvarez, divendres hi tornem, demà Eurovisió, la nit dels museus, mil coses, Ves en compte.
Dels Pirineus a la plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.